Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 a Algerri, 19 a Riudecanyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reunir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar en clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. I, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt, molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses per ser asiàtiques i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor de 1,3 milions d'euros. A 10:45, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de les 11... Si sou fans de gossos, estigueu atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. A partir de les 11, Nacho Tarrés i Oriol Ferrés.
Fins que t'has despertat, dubtant si arribaràs on tothom t'imaginava. Deixa't portar, anem endavant, no pararem, no fluixem fins que ens falli les forces.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pas en pas a l'aigua, Pol.
És important abans de dir bon dia.
Sí. Fem un cap d'ull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
I a Brussel·les?
Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan elevés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. I ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu, al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamarsa. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir. Ahir mateix, de fet, aquí a Israel tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, hauria estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment, no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. I tant el president francès Emmanuel Macron com el primer ministre britànic Keir Starmer han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vienne amb la presència de Donald Trump.
L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
La prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vienne i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritària tàriament pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
Berta Torrades.
L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. I al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kyiv.
A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kyiv, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kyiv, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament en la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions hi demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució.
Madrid, Alba Gil.
Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdán.
I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses, mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas, els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
Marta Sánchez.
Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
Exigim el govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura, que segons el govern britànic té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants ja ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica. Prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, el director de Método 3, que és l'agència de tecnologia d'actius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difosos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", calen marcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte matar el pare de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
I avui, a partir de les 8, al matí a Catalunya Ràdio, també explicarem i ensenyarem noves proves, també, que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la Fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes escollit divendres passat i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
Cau a València, una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
La policia nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre parell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
Hi ha 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera. Where do we go when the night fades?
Compte enrere perquè comenci una nova edició del Sonar. Arrencarà dijous. Desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats. Es podrà, per exemple, entrar i sortir del recintre. S'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
La segona.
L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
I la tercera? A tisket, a tisket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way I dropped it.
I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça és campió d'Europa d'handbol.
Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa!
D'aquesta manera, el Barça suma la 50ª Champions de la seva història.
50 els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchs de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és
és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup i la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
Sí, el Barça i el València, com ara sentíem Ricky Rubio, jugador de la penya, amb aquesta derrota dels verdinegres. El Madrid, que anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella, operació express. El Madrid ha ofert més de 50 milions pel jugador, que ha firmat ja tota la documentació des de la concentració de la selecció espanyola. El Mundial de Futbol, golejada d'Alemanya davant Curaçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó, i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada d'avui destaquen l'Aràbia-Uruguai, el Bèlgica-Egipte a les 9, Espanya juga contra el Cap Verd a les 6 i debuta Iran contra Nova Zelanda enmig de moltes mesures de seguretat a les 3 de la matinada.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que, per favor, deixin de fer el ridícul.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
I l'alvocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Porta el Canalies Cançons, sí, que ha utilitzat gossos en les seves melodies.
Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos. Ens repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf rock i rock psicodèlic, nascuda als anys 60. Ja ho esteu escoltant. El gos és el clar protagonista en aquesta cançó titulada Alerta Guau Guau and Go Go.
Però què és això?
És dilluns.
Sí, sí.
Tu ara estàs escoltant la ràdio i sents el baile del perrito.
El baile del perrito.
I com comences?
El baile del perrito, el baile del perrito, el baile Ricardito, sí que te va a dinar.
El baile del perrito no pot deixar més clar. És de la banda del merengue i, evidentment, el cos, el gos té un paper clar protagonista. I acabem segurament amb la més exitosa, amb Who Let the Dogs Out, de Baha Men, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next.
I aquest és el vicepresident dels Estats Units, Jo Devans, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
I una primera conseqüència: el preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
En un informe fet públic de matinada, calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran, una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
I aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt d'incendi.
Ahir ja se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
Ho analitzarem amb la meteoròleg Francesc Mauri, amb Protecció Civil i també amb l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubio. I Begoña Gómez també està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
I milers de mestres i professors es manifesten per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
El partit anti-immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com amb rius, com amb piscines, sobretot.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús en tenen 15, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple, podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.
I aquests dies repassem cançons dels Mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
Amb aquesta cançó enganxosa, La Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels Mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa de la Vida. La Copa de la Vida, amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé, olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de França amb una golejada davant el Brasil per 3-0.
I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalías.
Bon dia de nou amb l'Encarna Martí, que és del forn fet de farina de Sant Fruitós de Bages. Va obrir el negoci fa gairebé 11 anys i la seva filla està agafant el relleu. És per això que aquest matí l'Encarna ens ha volgut fer aquesta reflexió.
I dic que la jovent d'ara, que fa molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-se de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters,
paletes,
peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
I avui on són festes?
Encara sou a temps de gaudir de l'últim dia de Festa Major Sant Padó. A les 11 del matí hi haurà Festa de l'Escuma amb més tomàquet. Serà la plaça Gran 1 d'octubre. A les 12 del migdia, ball amb Raül, Raül Llobet. Si no, cantant, eh?
Ah,
no. A la plaça Callobet, però també es diu Raül.
Que sueño su boca.
A les dues, dinar trinxat al recinte de Penyes. A les 7, botifarrada popular també a la plaça Gran 1 d'Octubre. I per acabar la festa, Habaneres a les 8 amb el grup Porvo.
Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998 i això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí, i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Sud de Dura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
Aernova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs, i nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Ningú et va dir, estàs com una cabra?
Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
On es va assajar, això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts, i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
Ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula.
L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre, això sí, que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
Aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya i se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquests extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podia ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
I a la Gran Bretanya des d'avui estan prohibides les xarxes socials als menors de 16 anys.
Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
Girona, Núria Paraire.
El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons del Celler ens han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar robar a dones d'edat avançada.
El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de tentativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc, i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM, que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural, amb 3 morts en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
I el Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
Tortosa, Jordi Barranca.
L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, al Copate. Rubén Viernes és el vicepresident.
Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
Anem a Escalarre, Pau Rovira.
Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
Venien en helicòptero.
Bob Dylan.
I cada dia els estava cuinant uns 400 pollastres.
És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar lo que estava veient.
M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
Casa meva està bé al mig del meollo.
I que no hi havia cap incident ni res.
Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
Recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
Marc Garriga.
Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victòria Canch. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. Al Mundial, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, la selecció espanyola, la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marco Corella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho, i el Madrid, per fi, tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui, més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio. Catalunya Ràdio. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora viene lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que està previst que es firmi a Suïssa divendres.
A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
A 2:15 amb Laura Farr repassarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
Este año voy a pelear en la velada del año 5.
I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
Van
de tenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitats i després pues, ens van deixar anar.
No, però a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
Que la van detenir, què ha fet? La van detenir, les forces de l'ordre.
La policia per lo de les estelades.
Ah, de l'altre dia
de... la Sagrada Família. Ah. És una execució pública, el que ens van fer.
Home, no, execució.
Bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús. Sí, soc sí, de l'agrupació sí. Coral Veus de Waterloo.
Veus
de...
I vam estar la seva coral, com es diu?
Agrupació Coral Veus de Waterloo.
Suposo que és en honor al president.
Home, evidentment.
Que deuen estar... haver anat a cantar allà algun dia.
Sí, oh, sí. I tant. Dues vegades hi hem
dues
anat.
Allà a la porta.
Evidentment.
I tenien la missió aquesta,
bé,
no?
Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
El cop, eh?
Tota
cop.
La setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens atingués.
Si fossin a Tarres, tu.
Tu saps el que ens va costar?
Sí.
Imprimir les estelades a les partitures.
Home, doncs amb una impressora...
Que vam haver de fer un color.
Ah, era la blava.
Les vam portar cap a Catalunya.
Cap a quarts de 12, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arriben inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.